Primeres notícies del dia. El transport a demanda de la Vall d'en Bas es consolida. Després de 9 mesos de prova pilot, l'Ajuntament i la Generalitat han decidit que s'ampliarà el servei durant els caps de setmana de juliol i agost.
I el que sí que hem acordat amb l'Ajuntament és el fet de fer una prova pilot i ampliar aquest servei durant els caps de setmana, durant els mesos de juliol i agost, per fer, bueno, i després farem un balanç, doncs, a veure si ho hem de mantenir durant els estius. No només pensat pel turisme, però també, sobretot, per la gent que viu aquí i que pugui desplaçar-se també. Si estem parlant de cap de setmana, doncs estarem parlant més de motius més d'oci, no tant moltes vegades lligat a temes de feina.
És la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, la Mercè Rius. En total han utilitzat el transport a demanda de la Vall d'en Bas més de 3.600 persones, el que representen 20 usuaris diaris. Serà el nostre tema d'obertura d'avui, la mobilitat protagonista a l'antena dels 5 minuts més. El dia en què també en clau econòmica us explicarem que els càmpings gironins auguren un bon estiu i es fixen l'objectiu d'allargar temporada i professionalitzar els seus equips.
Estem molt contents de com està anant. Estem fent una gran feina i realment això s'està traduint a que en aquest moment ja hi ha hagut uns bons resultats per Setmana Santa i si la situació continua com ara, es farà una bona temporada.
És el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre. El sector està recuperant la confiança del client internacional que fa estades més llargues i en mesos més fluixos. I també en clau econòmica us explicarem que tot està a punt ja per la fira de l'1 de maig, que torna a Olot amb molta força. Serà aquest diumenge. Hi haurà més d'una desena d'activitats per diferents punts de la ciutat. Algunes de les més destacades seran el mercat extraordinari de roba, la cursa de la moixina, la mostra de bonsais i, com a novetat, hi haurà una exhibició de horseball a la plaça de Braus.
La celebració diumenge de la fira de l'1 de maig, a la fira de la primavera, que després de 2 anys la tornem a fer. De fet, la vam fer el 2019 amb normalitat, el 2020 no la vam poder celebrar arran del Covid, i el 2021 la vam celebrar amb mesures Covid, però també va ser un dia molt deslluït per la pluja i per tant va ser una fira no massa lluïda.
Paraules de l'Estanis Vaireda, regidor de Promoció Econòmica d'Olot. Des de l'Associació de Comerciants han impulsat una campanya per difondre el comerç local i premiar els ciutadans que aposten per productes de proximitat. A la pàgina judicial avui us hem d'explicar que han detingut diverses persones a Olot vinculades amb la xarxa gironina de falsificació de carnets de conduir. En total, la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns 13 persones també a Girona, a Vic, a Figueres i a Mallorca. El cas està obert des del maig del 2021, en què la policia va intervenir una xarxa a Girona que falsificava carnets a través d'un informàtic que treballava a la Direcció General de Trànsit. I avui també ens n'anirem cap al Ripollès perquè el ramader de Sant Joan de les Abadesses, que fa un any reclamava una solució per poder accedir en vehicle a la seva finca del Mas Pujol, ara ha decidit barrar el pas a banda i banda d'un sender de gran recorregut que passa al costat de casa seva.
És que, clar, estem vivint amb unes dificultats, amb uns problemes, amb uns gastos afegits, i no estem disposats a viure d'aquesta manera i ser el cornuts del poble. O sigui que tothom passa per aquí, deixa passar tothom, turistes, vilatans, veïns dels altres pobles o el que sigui, per utilitzar aquesta finca, no perquè vinguin aquí a casa nostra, sinó per utilitzar-la com si fos una autopista per anar fora del poble, per anar a un altre lloc, perquè aquesta és l'utilització que es fa d'aquest camí, que és una utilització força massiva, perquè hi ha moltes rutes marcades per aquí, hi ha molta gent de la vila que ho fa servir.
Mel Brusaferri explica que ara, que ja sap que no podrà passar-hi mai en cotxe pel costat de casa seva, creu que tampoc és de rebut que hi hagi excursionistes i veïns que hi passin, alguns, diu, de forma incívica. En cultura, avui ens aturarem a observar de prop la faràndula perquè part dels seus elements passaran pel taller. S'ha iniciat un procés de restauració d'algunes peces emblemàtiques originals i de guix del bestiari tradicional de la ciutat que ja no surt a ballar. Els museus d'Olot han encarregat la restauració del gat de Sant Miquel, l'Àliga Nova i el Pollastre. L'Eulàlia Soler serà l'encarregada de posar-les a punt per una exposició que es podrà veure a principis del mes de maig. En Xevi Roura és un dels tècnics del museu.
El museu va rebre peces de la faràndula faràndula, ha anat rebent peces de la faràndula al llarg del temps, i llavors és, treballem per projectes. Quan hi ha la necessitat d'exposar-les és quan entrem a fons amb la restauració d'aquestes peces. Ja fa uns anys es va restaurar el Drac del Carme per ser exposat al Museu dels Sants. I ara, aprofitant un projecte nou, un projecte jove, que podrem veure d'aquí un parell de mesos, doncs passem a restaurar el Gat de Sant Miquel, el Pollastre de la plaça Palau i l'Àliga Nova. Aquest projecte comença ara, mirarem de també fer-lo una miqueta públic i que pugueu veure el procés de treball, i res, esperem doncs que el mes de maig pugueu veure les peces ja presentades al pati de l'Hospici.
A la mostra també es podrà veure un mapa cronològic que mostrarà totes les peces de la faràndula que han sorgit al llarg de la història de la ciutat. En esports, la Unió Esportiva Tona puja a tercera federació amb dos garrotxins a la plantilla. Alejandro Gaitán i Lluc Benús assoleixen l'ascens amb el conjunt osonenc després de proclamar-se campions del grup segon de primera catalana. Gaitán és el màxim golejador de l'equip amb 15 gols i Lluc Benús és peça clau a l'eix de la defensa amb 21 titularitats en 21 partits. Els tonencs van guanyar el Sabadell Nord per 4-1 en el partit celebrat aquest dissabte.
La veritat és que molt contents després de com va acabar la temporada passada. Ens tocava refer-nos i la veritat és que aconseguir un campionat de primera catalana costa molt. Aconseguir-lo dos anys seguits sembla fàcil, però encara costa més. Però jo aquest any, per sort, s'ha pogut certificar amb l'ascens directe i molt contents.
Són paraules de Gaitán al tercer temps de Ràdio Olot. I avui també us hem d'explicar que el Club Bàsquet Vall d'en Bas femení puja a segona catalana. L'equip de la Vall ha assolit un ascens a base de treball i regularitat durant tota la temporada. Va vèncer la pista del Casanenc per 48-53 i ha guanyat els 10 partits de la segona fase. En una entrevista també al tercer temps, l'entrenador de l'equip, Xavi Sáez, destaca la implicació de tothom en aquest projecte.
A principi de temporada tampoc ens va marcar aquest objectiu, ens va marcar l'objectiu de que tothom es sentís partícip, d'anar pas a pas, però bueno, al final hem fet una molt bona temporada i a poc a poc hem anat creient fins que al final doncs, bueno, hem fet aquests 10 partits molt bons que ens han donat el campionat i l'ascens.
Sáez també destaca el suport de l'afició, que diu que ha estat bàsic tant en els partits de casa com en els de fora de la Garrotxa.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Per avui hi ha reserves d'estacionaments a la plaça d'Aireda, Avinguda Batlló, Avinguda Navarra i Avinguda Castella-La Manxa. Tot això per treballs de jardineria. Al carrer Alcalde Lluís Casademont i al carrer Pou del Glaç per treballs de formigonera. I al carrer Vic, Madrid, Berga, Boada, a Avinguda Sant Joan número 2 per diferents obres. I això seria tot.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que parquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
A aquesta hora tenim el cel pràcticament serè, temperatures al centre d'Olot una mica més baixes que les que teníem aquests últims dies, 7 graus positius ara mateix al centre de la ciutat. És hora de connectar amb en Dani Ramírez. Algun canvi important en el temps, Dani?
De fet, dimarts tot igual. Per tant, sol i la tarda variable amb algun ruixat aïllat. Poca cosa a l'interior. A la Costa Brava no arribarien aquests xàfecs, tot i que el vespre va arribar alguna gotellada cap a les Gavarres, Baix Empordà i Gironès. Bé, dimecres tampoc canvia gaire el temps i segurament dijous pot estar mig núvol, però de ben segur cap a divendres i el proper cap de setmana en principi tornaria l'ambient primaveral assolellat i una mica més càlid, tot i que dijous pot baixar una mica la temperatura.
Peixos is ma dum durum durum, peixos is ma dum durum durum, peixos is ma dum durum durum, qualitat.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma! 5 minuts més!
Entrem en matèria, tal com us dèiem en titulars, el transport a demanda de la Vall d'en Bas avui és notícia. Per què? Doncs perquè es consolida. Després de 9 mesos de prova pilot, l'Ajuntament i el Departament de Territori han decidit que s'ampliarà el servei durant els caps de setmana de juliol i agost. En total, l'han utilitzat més de 3.600 persones, el que representen 20 usuaris cada dia. Això ha permès reduir a la meitat els quilòmetres d'expedició i la contaminació que tindria el servei si fos una línia convencional. Ens ho explica amb més detall en Pau Masó.
El 15 de juliol del 2021, la Vall d'en Bas, Ridaura i les Preses posaven en funcionament el transport públic a demanda. Es tracta d'un servei que ofereix Teisa a través d'un minibús i que permet als ciutadans demanar el transport quan ho necessitin a través d'una aplicació mòbil. Després de 9 mesos, el que va començar com una prova pilot ja s'ha convertit en un servei més a la comarca que ha obtingut bons resultats. L'han fet servir 3.628 persones. Davant els bons resultats, la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Mercè Rius, ha anunciat que el servei s'ampliarà a caps de setmana durant els mesos d'agost i juliol.
I el que sí que hem acordat amb l'Ajuntament és el fet de fer una prova pilot i ampliar aquest servei durant els caps de setmana, durant els mesos de juliol i agost, per fer, bueno, i després farem un balanç, doncs, a veure si ho hem de mantenir durant els estius. No només pensat pel turisme, però també, sobretot, per la gent que viu aquí i que pugui desplaçar-se també. Si estem parlant de cap de setmana, doncs estarem parlant més de motius més d'oci, no tant moltes vegades lligat a temes de feina.
Cada dia 20 persones utilitzen el transport a demanda de la Vall d'en Bas. Hi ha qui ho fa servir per anar a l'hospital o al Mercat d'Olot. També grups de gent gran que surten a fer excursions o treballadors de restaurants dels municipis adherits al servei. Per al gerent de Teisa, Alec Gilabert, el transport a demanda permet optimitzar els recorreguts i reduir la contaminació.
El transport a demanda, una de les virtuts principals és que bàsicament el que fem és a través d'una aplicació, d'una app, del mòbil, és només passar a recollir aquells viatgers que prèviament han fet una petició de la seva parada, i el que fa l'autobús, el microbús en aquest cas, és fer el recorregut més òptim. Per tant, el que mirem és que ser competitius amb el cotxe.
En els 9 mesos de funcionament del minibús, un 80% dels usuaris han fet la reserva del servei a través de l'aplicació i la resta ho han fet a través d'una trucada. Això demostra que la tecnologia no és el principal impediment per a la ciutadania. L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, creu que cal educació.
Això no funciona si no l'utilitzem. Per tant, hem de fer canvi de xips tot plegat i la cultura del cotxe, que aquí la tenim molt interioritzada, anar-la canviant a poc. I això és facilitar a nosaltres, però també tenim una responsabilitat com a usuaris d'utilitzar-lo i de fer-ho servir. I això és educació. I anar pum, pum, anar explicant.
Fins ara, el dia de més utilització del minibús ha estat el dilluns i el perfil d'usuari ha estat molt variat, des de joves fins a persones més grans. El transport a demanda de la Vall d'en Bas uneix 7 nuclis del municipi amb les Preses, Ridaura i Olot. En total són una xarxa de 40 parades i 45 quilòmetres. A través de l'aplicació mòbil Nemi, l'usuari pot reservar el trajecte de dilluns a divendres. Els bons resultats del servei també ha fet que es comenci a estudiar la seva implantació a altres zones com Beuda o Sales de Llierca.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Avui també són notícies als càmpings. I és que els càmpings gironins auguren un bon estiu i es fixen l'objectiu d'allargar temporada i professionalitzar els equips. El sector està recuperant la confiança del client internacional, que fa estades més llargues i en mesos més fluixos. L'Associació de Càmpings de Girona ha presentat dades i ha desenvolupat una jornada de treball aquest dilluns a l'Espai Cràter d'Olot.
Els càmpings gironins han tancat una Setmana Santa extraordinàriament bona i han assolit dades d'ocupació similars a les de la prepandèmia i fins i tot en alguns casos les han superat. Un cop analitzades les xifres, el sector ha registrat una ocupació amb bungalows i mobile homes de fins al 95%, mentre que en parcel·les ha estat d'entre el 80 i el 85%. En total, durant la Setmana Santa han obert un 80% de les places disponibles a la demarcació. El president de l'Associació de Càmpings de Girona creu que es tracta de la millor Setmana Santa dels últims 10 anys i que s'han superat les previsions més optimistes. Amb aquest balanç, Miquel Gotanegre augura un bon estiu.
Estem molt contents de com està anant. Estem fent una gran feina i realment això s'està traduint a que en aquest moment ja hi ha hagut uns bons resultats per Setmana Santa i si la situació continua com ara es farà una bona temporada alta.
L'Associació de Càmpings ha dut a terme una jornada de treball que s'ha celebrat aquest dilluns a l'Espai Cràter d'Olot. Gotanegre ha dit també que partien d'un 2020 desastrós i que la situació s'està revertint per diversos factors, entre ells la fi de les restriccions, la fidelització del client del país i pel fet que el client internacional està recuperant la confiança.
Això ja s'està fent i estem recuperant la confiança del client internacional. I el que sí que crec que des dels càmpings s'està fent molt bé és fidelitzar el client català, no? Penseu que avui el client no es mou per allotjar-se en un lloc o l'altre, el client es mou per gaudir d'una experiència, no?
En relació amb les millores que ha d'afrontar el sector, Gotanegre ha dit que els càmpings i en general el sector turístic tenen greus dificultats per formar equips de treballadors qualificats i que això només es pot resoldre fent temporades cada cop més llargues. L'Associació de Càmpings de Girona aglutina l'allotjament turístic reglat més important de la demarcació amb 120.000 places d'allotjament, que representa un 85% de l'oferta global.
Encara en clau econòmica, la Fira de l'1 de maig torna a Olot amb força. Serà aquest diumenge amb més d'una desena d'activitats repartides per diferents punts de la ciutat. Algunes de les més destacades seran el mercat extraordinari de roba, la cursa de la moixina, la mostra de bonsais i com a novetat hi haurà l'exhibició de Horsball a la plaça de Braus. Des de l'Associació de Comerciants han impulsat una campanya per difondre el comerç local i premiar els ciutadans que aposten per productes de proximitat.
La primavera floreix a Olot amb la fira de l'1 de maig. Després de 2 anys sense brillantor, la celebració tornarà amb força. Aquest diumenge, la fira multisectorial portarà activitats i dinamisme per tots els públics a diferents espais de la ciutat. La diada començarà a les 10 del matí amb l'obertura dels mercats com el de l'automòbil, el d'artesania i el de roba. També hi haurà diverses exposicions com la de motor antic Garrotxa o la mostra del bonsai. Per acabar la fira, a les 6 de la tarda es durà a terme un espectacle al Teatre Principal d'Olot a càrrec de l'Esbart Olot. El regidor de Promoció Econòmica de la ciutat, Estanis Vaireda, explica la importància de la cita.
La celebració diumenge de la fira de l'1 de maig, a la fira de la primavera, que després de 2 anys la tornem a fer. De fet, la vam fer el 2019 amb normalitat, el 2020 no la vam poder celebrar arran del Covid i el 2021 la vam celebrar amb mesures Covid, però també va ser un dia molt deslluït per la pluja i per tant va ser una fira no massa lluïda. Tornem aquest 2022 amb tots els espais, amb un nombre doncs semblant d'expositors que el 2019 i per tant recuperem aquesta fira multisectorial que omplirà el centre de la ciutat.
El Firal, el Firalet, la plaça de l'1 d'octubre, la plaça Major, la plaça de Braus i el teatre seran els punts neuràlgics de la fira on es concentraran gairebé totes les activitats. Enguany, com a novetat, hi haurà una exhibició de Horsball i Doma a la plaça de Braus a càrrec del Club Horsball Garrotxa durant el matí. També es tornarà a dur a terme una de les propostes més rellevants. Serà el mercat extraordinari de roba i complements que es farà al Firalet.
Esperem doncs, que també ens faci un bon dia i sigui un bon dia a nivell de oci, cultura, a nivell comercial també. Tindrem diferents espais a la ciutat, amb el mercat de l'automòbil, tindrem empreses també d'artesania a la zona del Firal petit, recuperem un dels mercats extraordinaris de roba més esperats per molta gent, que és el de l'1 de maig, amb més de 100 parades a tota la zona de la plaça Balmes.
A més, des de l'ACO han impulsat una nova campanya amb l'objectiu de promocionar el comerç local. Fins divendres, tothom qui compri a una de les 70 botigues adherides podrà obtenir una flor de regal que s'entregarà el diumenge durant la fira 1 de maig. 5 minuts més.
Obrim ara la pàgina de successos perquè han detingut diverses persones a Olot vinculades amb la xarxa gironina de falsificació de carnets de conduir. En total, la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns 13 persones també a Girona, a Vic, a Figueres i a Mallorca. El cas està obert des del maig del 2021, en què la policia va intervenir una xarxa a Girona que falsificava carnets a través d'un informàtic que treballava a la Direcció General de Trànsit.
Nova fase de l'operatiu contra la xarxa que presumptament falsificava carnets de conduir a través d'un informàtic que treballava per a la Direcció General de Trànsit a Girona. La Policia Nacional i la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra han desplegat aquest dilluns un dispositiu que fins al moment s'ha saldat amb 13 detinguts. Segons fonts properes al cas, la investigació ha identificat més sospitosos que formarien part del grup d'intermediaris del suposat entramat criminal. Segons confirmen Mossos i Policia Nacional, hi ha hagut detencions a Olot, Figueres, Girona, Vic i Mallorca. Aquesta vegada les detencions s'han centrat en el grup d'intermediaris i administratius de l'entramat criminal. S'encarregaven, segons la investigació, de rebre diners dels clients, dels quals se'n quedaven una part, i recollir la informació i documentació necessària per fer els permisos de conduir fraudulents. La primera fase de l'operatiu que es va fer l'any passat va acabar amb la detenció dels presumptes líders de la xarxa. L'11 de maig del 2021, els Mossos d'Esquadra i també la Policia Nacional van desplegar el macrooperatiu Loki per desmantellar una xarxa que falsificava carnets de conduir accedint a la base de dades de la Direcció General de Trànsit. A la cúpula de la trama, la investigació situava un informàtic que treballava per a la DGT a través d'una empresa externa, la seva parella, tots dos detinguts en un domicili de Sant Feliu de Guíxols, i un home arrestat a Quart, identificat com la mà dreta de l'informàtic. La causa, tutelada pel jutjat d'instrucció 1 de Girona, estava oberta per delictes de suborn, blanqueig de capitals, falsedat de document oficial i grup criminal. Inicialment, 8 dels arrestats van ingressar a presó, però l'octubre passat l'Audiència de Girona va acordar deixar en llibertat sota fiança els líders de la xarxa. Està previst que els detinguts d'aquest dilluns passin a disposició judicial dimecres. Els hi atribueixen delictes de falsedat documental, suborn i pertinença a organització criminal.
I avui també hem d'anar cap a l'Audiència de Girona, on han condemnat a 3 anys i 9 mesos de presó i una multa de 75 euros un lladre que va perpetrar un assalt violent a casa d'una anciana a Girona disfressat de pintor el 10 de març del 2015. Inicialment s'enfrontava a 10 anys de presó, però Fiscalia, Acusació i Defensa han arribat a un acord per aplicar-li una atenuant qualificada de dilacions indegudes pel temps que el cas ha trigat a arribar a judici. L'acusat ha reconegut que va irrompre el domicili cap a 2:15 del matí, va colpejar la víctima, li va tapar ulls i boca amb cinta adhesiva i la va lligar de mans i peus mentre saquejava el pis. El tribunal també ha acordat substituir la pena de presó per l'expulsió del país d'aquest home. Escolteu els 5 minuts més en la pàgina política. Avui hem d'anar de nou cap a Caldes de Malavella. Ja sabeu que hi ha hagut polèmica després que es fes públic un vídeo en què l'alcalde del municipi i president del Consell Comarcal de la Selva amenacés amb una destral uns ocupes que havien ocupat, i mai més ben dit, la seva propietat. El govern municipal de Caldes ha tancat a files aquest dilluns amb l'alcalde després d'aquest vídeo viral en què intentava fer fora uns ocupes de casa seva amb una destral en mà. El portaveu de Junts per Caldes, Sergi Mir, ha remarcat que els regidors de l'equip de govern mantenen el ple suport a Salvador Balliu en una junta de portaveus que s'ha fet aquest dilluns al vespre. En ella, els grups a l'oposició han demanat la dimissió de l'alcalde pel vídeo i Balliu ha reiterat que no plegarà, segons ha explicat el mateix Mir.
Creiem que les reaccions en calent mai són bones. De fet, jo com a portaveu del grup de Junts per Caldes he demanat a l'oposició que no hem cregut convenient demanar la dimissió en calent, sense haver escoltat les explicacions de l'alcalde. El que hem dit que el que era més correcte era primer venir aquí amb la Junta de Portaveus, escoltar-lo, veure quina era la situació i a partir d'aquí que demanessin el que ells creguessin.
A la sortida de la Junta de Portaveus, els portaveus dels grups de l'oposició han esquivat a fer declaracions davant dels mitjans de comunicació. I on també torna a haver-hi polèmica és a Sant Joan de les Abadesses, amb el ramader que ara fa un any reclamava una solució per poder accedir en vehicle a la seva finca del Mas Pujol. Ara ha decidit barrar el pas a banda i banda d'un sender de gran recorregut que passa al costat de casa seva. Admel Brusaferri explica que ara que ja sap que no podrà passar-hi mai en cotxe, creu que tampoc és de rebut que hi hagi excursionistes i veïns que hi transitin, alguns diu, de forma incívica.
És que, clar, estem vivint amb unes dificultats, amb uns problemes, amb uns gastos afegits i no estem disposats a viure d'aquesta manera i ser el cornuts del poble. O sigui que tothom passa per aquí, deixa passar tothom, turistes, vilatans, veïns dels altres pobles o el que sigui, per utilitzar aquesta finca, no perquè vinguin aquí a casa nostra, sinó per utilitzar-la com si fos un'autopista per anar fora del poble, per anar a un altre lloc, perquè aquesta és l'utilització que es fa d'aquest camí, que és una utilització força massiva, perquè hi ha moltes rutes marcades per aquí, hi ha molta gent de la vila que ho fa servir, i clar, no s'han disposat a veure'ls aquí rient i cantant cada dia, una processió de persones, i nosaltres, ah, no, tu pel riu, que és el que toca, si no pagues pel riu.
Des del grup de defensa del Ter demanen que respecti el dret de pas, ja que talla el camí vora Ter del GR210 i els impedeix obrir un nou tram que ara volen recuperar.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Part de la faràndula d'Olot passa pel taller. S'ha iniciat un procés de restauració d'algunes peces emblemàtiques originals i de guix del bestiari tradicional de la ciutat que ja no surt a ballar al carrer. Els museus d'Olot han encarregat la restauració del gat de Sant Miquel, l'Àliga Nova i el Pollastre. L'Eulàlia Soler serà l'encarregada de posar-les a punt per una exposició que es podrà veure a principis del mes de maig.
Els museus d'Olot guarden des de fa anys algunes figures del bestiari olotí que ja no surten a ballar al carrer. El pas del temps, però, ha provocat que es deterioressin algunes de les peces originals. Són figures fetes de guix i cartró i ara seran restaurades per tal de tornar-les a mostrar al públic. Entre elles hi ha, per exemple, el gat de Sant Miquel, que l'original data de l'any 1984 i ha patit dues substitucions. La primera va ser el 1989, quan es va canviar per la rèplica de cartró, i l'última l'any passat, quan es va canviar per una de fibra de vidre. També es restaurarà l'Àliga Nova, creada el 1949 i que fa 20 anys que es va substituir per una rèplica de fibra. Per últim, també hi ha el Pollastre, que és del 1947 i que des de fa gairebé 30 anys es va substituir per una rèplica que cada any surt a ballar. Un dels tècnics del Museu de la Garrotxa, Xevi Roura.
El museu va rebre peces de la faràndula, ha anat rebent peces de la faràndula al llarg del temps, i llavors treballem per projectes. Quan hi ha la necessitat d'exposar-les és quan entrem a fons amb la restauració d'aquestes peces. Ja fa uns anys es va restaurar el Drac del Carme per ser exposat al Museu dels Sants. I ara, aprofitant un projecte nou, un projecte jove, que podrem veure d'aquí un parell de mesos, passem a restaurar el Gat de Sant Miquel, el Pollastre de la plaça Palau i l'Àliga Nova. Aquest projecte comença ara, mirarem de també fer una miqueta públic i que pugueu veure el procés de treball. I res, esperem que el mes de maig pugueu veure les peces ja presentades al pati de l'Hospici.
L'encarregada de restaurar les peces originals serà Eulàlia Soler. L'objectiu és netejar i reparar els cops i pelades que tenen les tres peces originals. Tot plegat ha de servir per tenir a punt les figures per a l'exposició que començarà el 7 de maig al pati de l'Hospici. Sota el nom del taller al carrer, mostrarà les peces originals del bestiari de la faràndula olotina. El regidor de festes d'Olot és Agustí Arbós.
Aprofitar la benentesa d'una futura exposició que més endavant anirem ultimant i anirem explicant a la ciutadania, aprofitem per restaurar-les i posar-los al dia. En aquest sentit, com he dit, són aquestes tres peces i són peces que ens interessa molt de tenir restaurades, aprofitant aquesta ocasió. A més, com vam veure per festa d'altura de l'any passat, del 2021, que vam poder exposar moltes peces de la faràndula i de tot el bestiari de la ciutat, també és interessant de tenir-les al dia, tenir-les ben cuidades. Són peces que ens estimem molt i que representen molt, i considerem que representen molt la nostra manera de ser i que tots els olotins les estimem moltíssim.
A la mostra també es podrà veure un mapa cronològic que mostrarà totes les peces de la faràndula que han sorgit al llarg de la història de la ciutat.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Anem als esports. El Club Bàsquet Vall d'en Bas femení puja a segona catalana. L'equip de la Vall ha assolit un ascens a base de treball i regularitat durant tota la temporada. Va vèncer la pista del Casanenc per 48-53 i ha guanyat els 10 partits de la segona fase. En una entrevista al Tercer Temps, l'entrenador de l'equip, Xavi Sáez, destaca la implicació de les jugadores i el suport de l'afició, tant en els partits de casa com en els de fora de la Garrotxa. Ens ho explica en Roger Isern.
La Vall d'en Bas celebra l'ascens del primer equip femení de bàsquet del Club del Poble. Ho va certificar aquest diumenge passat a la pista del Casanenc, després de jugar una diferència de 10 punts en contra i aconseguir remuntar-ho fins al 48-53 definitiu. Les noies de la Vall han fet la segona fase perfecta, aconseguint el ple de victòries en els 10 partits jugats fins ara. Una fita històrica per al club que ha apostat des de fa molts anys per l'esport femení i ara ho referma amb un ascens de categoria. El seu tècnic és Xavi Sáez en declaracions al Tercer Temps de Ràdio Olot.
A principi de temporada tampoc ens va marcar aquest objectiu, ens va marcar l'objectiu de que tothom es sentís partícip, d'anar pas a pas, però bueno, al final hem fet una molt bona temporada i a poc hem anat creient fins que al final doncs, bueno, hem fet aquests 10 partits molt bons que ens han donat el campionat i l'ascens.
La plantilla està formada per jugadores que porten molts anys al club i altres que van provar sort fora i que han acabat tornant. El club viu un moment dolç amb el ja ascens al femení i amb opcions que el masculí pugui també pujar a segona catalana. Per a Sáez, el bloc s'ha de mantenir i seguim la línia ascendent d'aquesta temporada.
Suposo que seguirà el bloc, que s'ha guanyat estar a segona catalana. Ara el que toca és acabar els dos partits. Jo també sóc un professional. En aquest sentit, tinc que acabar també els meus últims partits a Unis Girona i seguim la meva empresa d'entrenaments personals. Mm-hmm. I, bueno, i després ens sentarem i segur que farem un any més.
Si el masculí aconsegueix l'ascens, seria el millor any de la història del Club Bàsquet Vall d'en Bas. L'equip femení ja ha escrit la primera pàgina daurada.
I la Unió Esportiva Tona puja a tercera federació amb dos garrotxins a la plantilla. Alejandro Gaitán i Lluc Benús assoleixen l'ascens amb el conjunt osonenc després de proclamar-se campions del grup segon de primera catalana. Gaitán és el màxim golejador de l'equip amb 15 gols i Lluc Benús peça clau a l'eix de la defensa amb 21 titularitats en 21 partits. Els onencs van guanyar el Sabadell Nord per 4-1 en el partit celebrat aquest cap de setmana.
El futbol et torna tot allò que li dones. La Unió Esportiva Autona s'ha tret l'espina de l'ascens frustrat del curs passat i ha pujat a tercera federació. El conjunt onenc va guanyar en el penúltim partit de la temporada per 4-1 davant el Sabadell Nord i va certificar l'ascens. El primer gol dels locals va ser obra d'un garrotxí, Alejandro Gaitán. Juntament amb Lluc Benús, els dos jugadors de casa nostra han estat peces claus d'aquest ascens. Gaitán, amb 15 gols, és el màxim golejador de l'equip i ha estat determinant per la consecució de l'ascens als osonencs. En declaracions al Tercer Temps de Ràdio Olot, el davanter garrotxí explica com s'ha assolit l'objectiu.
La veritat és que molt contents, després de com va acabar la temporada passada ens tocava refer-nos i la veritat és que aconseguir un campionat de primera catalana costa molt, aconseguir-lo dos anys seguits sembla fàcil però encara costa més, però jo aquest any per sort s'ha pogut certificar amb l'ascens directe i molt molt contents.
L'ex del Bos de Tosca ha estat, com la temporada passada, dels millors jugadors de la categoria. I un que tampoc ha estat gens malament és Lluc Benús. El 5 del Tona ha disputat 21 partits i tots de titular. El cos tècnic, encapçalat per Ricard Ferrés i acompanyat per l'exjugador de la Unió Esportiva Olot, Marc Franculi, ha mostrat molta confiança amb el central garrotxí. Benús destaca el treball i la bona unió de la plantilla.
Després de la patacada de la temporada passada, semblava, bueno, quan me'n recordo del dia, que semblava impossible. I ja hem tornat, ha sigut difícil, és llarg, és costós, el Covid, tot plegat, però crec que hem fet un molt bon equip i també una molt bona família, que al cap i a la fi és el que després fa que els resultats surtin, i que quan no surtin, doncs, sigui més fàcil donar-li la volta.
Amb aquest ascens, Osona tindrà un equip a la tercera federació, el primer des de la creació de la nova categoria. Si les coses no canvien, Gaitán i Benús continuaran vestint els colors groc i vermell del Tona.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.